A la Cala RTV compartirem records i històries de la Cala. Com era el dia a dia al nostre poble? Serà als quatre cantons. Els dimecres a les 4 de la tarda, els dijous a les 10 de la nit i a la 1 els dissabtes. Ens acompanyes? Ens trobem als quatre cantons.
De tant en tant agrada amb els companys de colla reviure la infantesa, tornar-la a recordar.
Els que tenen més de 40 anys recordaran els quatre cantons. Es tracta de la cruïlla del carrer Andreu Llambric amb el carrer Sant Joan, un indret que, si bé a l'actualitat no és res més que un dels punts més comercials i alhora confluïts de la nostra població, Antuvi suposava el lloc de trobada natural del poble. Un poble eminentment pescador i pagès que ocupava la gran part del dia en el treball i que es deixava anar a partir del vespre, que era quan desenes d'homes coincidien en temps i espai, convertint aquella hora d'abans de sopar en un constant formigueig de persones. El futbol n'era la conversa més animosa, tot i que la mar i el temps s'enduien una bona part del protagonisme en una època en què el pes de la televisió era mínim i que el telèfon mòbil era fins i tot una quimera per a la ciència-ficció. El parlar dels homes de la mar, poderós i cridaner, delatava una remor humana a tot el veïnat que s'esvaïa amb les primeres flaires del peix rostit. Una mà a la butxaca, el cigarret a l'altra i la conversa com a principal objectiu. Els quatre cantons foren la veritable xarxa social de l'època. I precisament en homenatge al que els quatre cantons van suposar, volem anomenar així aquest nou programa. Un programa que pretén fer de la conversa i el record el seu punt més fort. El record i la comparació de la cultura, les tradicions i la vida quotidiana d'altres temps amb la nostra. Molts temes tenim per tractar, moltes coses que recordar. Serà als quatre cantons, el nostre punt de trobada. Molt bona tarda. Avui iniciem un nou programa, un programa que ens acompanyarà totes les tardes dels dimecres a les 4 i també en redifusió serà els dijous a les 10 de la nit i a la 1 els dissabtes. El nom del programa, com heu sentit, és el dels quatre cantons, un lloc emblemàtic i històric a la nostra població. Ens agradaria comptar com a col·laboradors amb la gent de la Cala, que tingui ganes de compartir els seus records amb els nostres oients i que alhora doncs, ens puguin ajudar a recordar coses i records del nostre poble. Avui tenim els tres primers convidats d'aquest primer programa, els quals doncs, anem a donar la benvinguda. Tenim a Vicent Boquera, bona tarda.
Bona tarda.
Tenim també a l'Esther Berenguer. Bona tarda, Esther.
Bona tarda.
I a Miquel del Roig. Miquel, bona tarda.
Bona tarda.
Bueno, preparats perquè el primer dels temes que volem recordar avui és el tema del turisme, tot i que serà un tema al qual no només dedicarem un únic programa perquè dona molt de sí. En parlarem en properes setmanes. I per començar, doncs, tenim aquesta introducció que ens ha facilitat un col·laborador del nostre programa que per motius laborals doncs, no pot estar aquí en directe, però ell ens farà una gran tasca també. I des d'aquí doncs, volem agrair moltíssim la feina i l'ajuda a Xavi Figueres. Per ficar-nos una mica doncs, a la onda, anem a escoltar què ens explica Xavi sobre l'arribada d'aquest turisme a la Cala. Verem què va passar. A principis dels anys 50 del segle XX, la nostra població, com la resta del territori espanyol, va conèixer l'aparició d'un nou fenomen social, al turisme. Després d'anys de guerra, tant Espanya com Europa, molts desitjaven oblidar els malsons i els drames viscuts. Aleshores, la Cala comença a rebre els primers estiuejants que es trobaren amb una població senzilla, envoltada d'una natura virginal i amb uns homes i dones que vivien de la mar i dels treballs al camp, gent humil i sumament acollidora. L'arribada del turisme ha afavorit l'aparició d'establiments de restauració, terrasses d'estiu i la introducció de nous conceptes en el vestir, que en algunes ocasions xocaven amb els conceptes de la gent del poble i especialment amb l'actitud estricta de l'Església, que juntament amb la Guàrdia Civil lluitava per la puresa de les bones formes, perseguint les actituds indecoroses. Així doncs, avui intentarem rememorar aquells anys del turisme de postguerra i recordar el xiringuito del puntaire, la terrassa de Gil, els models dels banyadors d'aquells temps i tot allò que va suposar l'arribada dels primers estiuejants. La seva procedència, la relació amb la gent del poble... Ens acompanyes? Jo no ho sé si la gent que mos escolta està preparada, però els que sí han recordat moltíssimes coses ja a micròfon tancat són els nostres convidats d'avui. Bueno, a veure, com ha anat esta remoguda per la memòria? Com recordeu, vosaltres, com va ser l'arribada d'estos primers estiuejants a la Cala?
Ja comença l'Ester.
Però no sé, jo començo jo. Bueno, jo, Inves, si em permet, jo voldria dir que no és cap sacrifici vindre aquí, molt menys sempre que us convingui, però recordar coses del meu joventut i la meva infantesa me costa una mica, però crec que el programa s'ho mereix i farem l'esforç, perquè jo recordo que, tot i que el turisme fort bé va ser el 59, el xiringuito de Puntare l'any 51-52 ja funcionava, però no com a tal xiringuito, sinó que havien... era l'alcalde, era la desapareguda de l'Andreuet, amb la que els meus pares li van demanar permís per fer allí com un rafal, amb quatre canyissos i quatre rames de pi, i va ser així, però tot va ser degut a un aconteciment molt trist de casa meva. És a dir, l'any 50 va morir la meva germaneta, que tenia 6 anyets, jo en tenia 3, i pareixia que jo enyorava la meva germaneta i no menjava gaire. I la fundadora del xiringuito, jo vaig dir, jo penjat aquests dies al Facebook, va ser la meva iaia materna, la tia Isabel, de Saletxo. Que aquesta, doncs, també va ser una dona molt emprenedora i va ser la que va dir, Rosita, m'emporto el xic a la platja, que li berenarà a l'Alguer i potser menjarà més. I dit i fet, així va ser, que ella va tindre la gran idea de que, Rosita, ja que tu fas tan bona reposteria i fas això, perquè no fas coc i amb mel i jo miraré de prendre-ho allà a la platja. I va arribar a l'extrem que el coc ja no arribava a la platja, pel carrer se venia. Hasta fa poc conservava el cistell ample, que semblava de floreceria, i me'n recordo que jo era molt jovenet, si parlo, però tinc flaixos d'això, perquè, clar, entre que jo era jovenet, entre que m'ho contaven, doncs ho comprenia. Així va començar. Va començar que llavors van posar el rafal i van demanar permís a l'alcalde, l'alcalde mos va concedir fer això. Després ja va vindre la típica caseta, com si fos una tipa, com allò el que ha coneixut el Radio Conejo, doncs va començar així el xiringuito va començar així. I llavors va començar ja una miqueta els estiuejants que a l'època venien. Però de fer el xiringuito i la fundadora del xiringuito va ser la tia Isabel, i la mare, i ma mare la cuinera, i llavors va ser la mitjà, i llavors resulta que si ara podem fer la paella baixa, i llavors la gent, els primers estiuejants se podria dir que inclús va ser la gent del poble, perquè la gent del poble, sabeu el que feia? Agafava el sopar, el seu cistellet, i baixava el xiringuito del puntaire a la platja de l'Alguer, i ells es portaven el sopar, i agafava una botelleta de vi, o el sifonet, o la gracioseta, o el que sigui, i feia la consumició, i així va començar el xiringuito. I així se va anar descobrint. Jo també recordo, doncs, els primers turistes que van vindre, i, claro, penseu que jo tenia 4 o 5 anyets, i el Chiringuito lo vaig deixar pues, l'any 69. L'any 69 lo vaig deixar, i tots aquests anys pues, jo es puc contar coses, tota una sèrie d'aconteciments pues, alegres, menys alegres, i d'anècdotes, d'anècdotes jo podria contar, és a dir, la gent que em coneix sap que no sóc pretensiós, però a mi me posessin dalt d'un escenari i és com començo a contar anècdotes i experiències de la meva vida del restaurant Puntaire, del Chiringuito i del bar, pues Buenafuente quedaria curt al meu costat als monòlegs. Mira, que penso que tindria tant la Marina per contar. Però, en fi, són èpoques que són molt boniques, perquè llavors va vindre també la pista del Rito.
La pista
tardi? Sí. Bueno, però primer va ser la pista, sí, que era...
Jo demanaria que s'atenseu al micro, si
ah,
no,
vale, vale, pues
no
bueno,
sentim l'opinió.
Si se'n recordeu, abans de començar, seria la pista del Rito, la pista del Rito, perquè el Rito va començar a fer pista de patins, sí, a part d'un bar. Allí. I jo a la Casa del Rito i en tots els bars, i m'havia dit que mon pare, jo vaig continuar la tradició, que els bars més emblemàtics de pobles de l'època, que era Vicente del Coixo, Gil, en altres, i la Lecheria, això sempre hem tingut sempre una bona relació. I, pues, bueno, i el Rito i la Rita, home, com a curiositat que pots, molts no saben, és que la meva mare va amamantar la Francina pas descansar. Veus? Això us vol dir la bona relació que nosaltres teníem. I continuem, tenim inclús ara la Mariló del Rito, que és l'única ja pobreta que...
Sí, ha estat aquí
aquests dies. Pues, jo pues, penso molt aquests dies perquè, com que al Facebook sempre penjo algunes cosetes del Chiringuito, hi ha una fotografia, pues ara hi penso molt. Sí, i així va començar una mica el que és el turisme. Els primers turisme que va vindre, jo sé, puc dir avui, a hores d'ara, se puc dir que encara ve turisme a casa a saludar-me de l'època que de fa 40 i 45 anys. Uh-huh. Mira, el divendres se'n van uns turistes que bueno, de l'any 65 que venen. De l'any 65 que venen, van els pisos llogats meus, ara pues, estan bevint a la Becrem, són una gent de Barcelona, que primer van començar només a vindre el mes d'agost, i quan a mida que han pogut, doncs estan del 15 de juny fins al 15 de setembre. I ara, precisament, se'n van el divendres. La filla la vaig conèixer doncs, tot un crio, i ara doncs, ja és una senyora abogada, i en fi, què s'ha de dir? I aquesta gent ja, per mi, ja no són turistes. Per mi són caleros, i per mi, més són familiars, perquè... A mi, els detalls que han tingut aquesta gent allí en mi són tipus familiars, és a dir, ens uneixen. Llavors, francesos de les tres cales, gent que inclús ha passat, que a Nové passen expressament, ha vingut a l'autopista quan jo treballava, entrem a saludar, inclús a l'estiol i agost, venen gent, turistes, que de l'època que jo encara tenia el Chiringuito, venen aquí al poble, que són fidels. Quan els veig pel carrer, els faig jo, en francesos, i dic, és, fidels a la mella, eh? Estic molt content, ja sou caleros, ja de dret, ja. I,
la gent del poble, com ho ve l'arribada de gent forastera així?
Home, la gent del poble sempre...
És molt
obert. Sí, és a dir, som una miqueta cridons, això no ens ha canviat massa. Molt, però sempre hem sigut molt oberts.
Massa.
Molt oberts. La prova estava que ja ho sabeu tots, que als carrers, les portes obertes, cortines i allí res, i gent a la fresca, és ara que tanquem les portes però no te'n pots fiar. Però vull dir que anaves pel carrer i semblaven festes majors, perquè jo te puc dir una de les anècdotes del bar, que veníem viatjant a casa fent... Llavors, que era que són festes o alguna cosa? Perquè els quatre cantons se posaven pues, a tope. Fets, no que estan discutint la jugada del futbol, allò. Això és com la Font de Canaletes de Barcelona. Perquè per l'ambientillo que havia i la gent pues, ho acollia molt i algun francès o algun turista venia i no li dien allí pot anar, sinó que agafaven, deixaven el que estaven fent i l'acompanyaven al puesto. L'acompanyaven al puesto. I clar, pues, això, pues, esta manera d'acollir la gent, això pues, agradava i la gent tornava i bé. Jo penso que la gent ho va acollir molt, era una novetat. I, en fi, jo te diré que a casa meva menjaven i mon pare buscava les cases per anar a dormir. I menjaven a casa meva. i es puc dir cases que jugava a principi la Lola del Bar en Pas Descanse, que la germana de José lo Cartero.
Sí.
Pues també uns francesos que van vindre a l'època, que se parla de molts anys. Sí. Que el que parlem, de fet, va començar l'any 59.
Jo recordo del turisme, perquè ma mare cuidava una casa, que llavors ja vam ser família, que ni li pagaven tampoc, va estar 20 anys, allà està el telecentre, estava a la casa de Balcells, i mon pare i ma mare es cuidaven, jo era menuda, i veia que hi havia uns mesos a l'any, inclús a l'hivern, que ma mare no estava i estava amb ma iaia. Llavors vaig comprendre que era per aquesta gent, però és que meus pares passaven el dia allí, i va arribar un moment que sí, estaven sempre com amics, no li pagaven a ma mare, jo tenia les claus, allí teníem les claus, i anàvem a llimpiar a ma mare i això, i esperàvem sempre quan veníem, perquè ens portaven coses de Suïssa, ella li deia sí, Lolita Monistrol de Bonn, sí, li deien allà, o sigui, que ella és molt catalana, però ella era francesa, era metge, i jo també me'n recordo d'això, que estava loco, li agafen la barqueta, que li tenia una barqueta, li portava mon pare, i així vaig descobrir el turisme, i també pues, el primer biquini, el que tu dius, sí, sí, que veies aquells francesets i tu ja tenies així els guapets.
El xiringuito vaig descobrir jo l'honest cafè, sí, soluble, per uns suïssos.
I el que deia la
que ens va fer provar la vella i va fer, què és això tan raro? Cafè així, compte tu. Nosaltres estàvem acostumats a moldre el cafè, a torrar el cafè, perquè me'n recordo que aquí l'especialista era ma mare. Sí. Un pare tenim la torradora de cafè i quan feia el tas del cafè, feia Rosita, prova, feia Micalet, l'has torrat massa, o pots mil coses. I claro, que t'obrin un potet, te posen una culleradeta, aigua calenta, i mare meva, de molt clar, això...
Malta, ma mare feia malta. Sí. Vivien uns paquetes que eren més barats, dia jo, o no sé com se deia, malta, sí, i feia malta per allà pel cafè, nosaltres col·lacau per això.
Sí, sí.
Però el turista, com veies aquelles dones que anaven aquells biquinis i tu fes, nosaltres portar això, quina vergonya, no?
Sí,
sí, però el van portar. I quan veies aquells xics guapos, l'escalera sempre hem volgut l'autòctono nosaltres, per això.
Sí.
Hi havia de molt guapos, però els autòctonos nosaltres miraves, sí, quan venia aquell Santi dels Mustang, feies, fill meu, això existeix, sí, però miraves al costat i t'acconformaves. Sí, no sé, no trobes?
I els caleros pensaven igual?
Jo trobo...
Volien
jo
no a les sé, autòctones?
Els caleros, hi havia una colleta aquí al poble que anàvem, només anaven a les estrangeres.
Jo, home, no sé, sí, claro, és que
no... Jo passava molt bé, no veia ningú jo.
Però Esther, has de comprendre que no havia la llibertat
no havia,
que hi ha ara. És a dir, ja veurem.
No, no hi havia tampoc.
No és, és a dir...
Jo
no
a nivell és personal m'ho passava molt bé, perquè teníem el grup nostre, teníem el nostre conjunt amb Miquel, teníem els cranios, sí, teníem els altibajos, sí, que després van ser el grup nou.
Que actuaven,
i
actuàveu a la pista del Rito.
A la sala.
Sí, a la sala. A la pista del Rito.
Primer les cranies al Hilton.
El Hilton que és el que l'actual...
Saps el que donava el
restaurant Alguer?
Alguer, molt bé.
L'actual restaurant Alguer era el que estava situat en el Hilton. La pista del Hilton, no cal que ho diguéssim, que el que era. Jo aquelles escales, quan m'han matat jo i ma cosina, que la vull anomenar perquè som els que fem molt de parar, perquè som de la mateixa quinta, la Pepita, ja em dic, la casa que és la Pepita el Guac, perquè m'entenguéssim, el nom així. Doncs, nosaltres a ballar amb el xiringuito ple de gent i quan sentíem la música i mos anaven els peus, home, jo es parlo que jo tenia 17 anyets i ella també tenia 17 anyets. 17 anyets. I clar, tot això era una novetat i la gent i jo s'he de dir que per l'altre dia el que vaig comentar així al Facebook perquè, doncs, bueno, vaig dir que el que havia fet el xiringuito l'any 69, l'any que vaig tancar jo no sé si, jo suposo que s'ha deut fer aquí al poble, però va arribar un extrem que nosaltres vam treballar bé moltíssim.
Sí,
moltíssim. Jo vaig a, i és una xifra, és una estadística.
I amb paelles.
Que una, sí, és una, i que s'emportaven cap a casa.
Hi havia una dona que la va pintar penalles,
okay, sí,
i te puc assegurar que la cara és la meva. Va vindre a casa,
sí.
Va vindre a casa i va dir que la cara d'aquella dona, que una paella, me'n recordo tota la vida, sí, era la meva.
Sí.
Llavors no la va petar.
A la Xiringuito, doncs, l'any 69, que és l'any que vaig plegar, és a dir, que van plegar el Xiringuito, i el motiu que van plegar, ja s'ho dic jo ara quin és, era, jo tenia permís de l'Ajuntament, la Puntaia tenia el Xiringuito permís de l'Ajuntament, però clar, llavors obres de port també volia. Llavors vaig dir, mama, tu te fas gran, si necessitem un cuiner tu no és el mateix. Llavors si he de pagar impostos a l'Ajuntament, he de pagar impostos a obres de port, invertim a casa, que almenys això, allò sí és la nostra, que aquí no serà res. De fet, això va tardar una mica, però de fet ha acabat com un passeig marítim, que és el que es mereixia el poble, un passeig marítim. Tot que nosaltres no posàvem cap problema, perquè allí me'n recordo que allí se posaven xarxes i coses, sí, perquè sí, la gent anés a l'hivern. Sí. Jo me'n recordo que eren portes obertes i allí els pescadors anaven a posar les seves xarxes per a remendar i per a netejar mil coses. Però és així. I te parlo de l'any 69, perquè el 15 d'agost...
Les cases barates...
El 15 d'agost, sí. Les cases barates, d'allí, jo també sé una altra anècdota, perquè dic jo que se m'enrotllo i meia vora estar allà amb mi. Però l'any 69, 15 d'agost, se van fer, a casa meva es van servir 80 morzars, 220 dinars i 180 sopars. I tots clients, clients. És a dir, no vaig poder agafar cap client nou. És a dir, venia gent recomanada, i jo dic, ho sento, són les 6 de la tarda, estic servint els últims dinars, estic servint els últims dinars, hem de descansar, ens hem d'arreglar el servei, perquè a les 8 ja tenim taules reservades. Imagineu-se vostès. I així va ser. I així vam plegar, doncs, el 15 de setembre vam tancar portes. I el que has dit tu de la Becrem, que llavors va fer la casa de la Becrem, sí. Els treballadors venien a mig allí. I hi ha dues versions de per què es diu casa de la Becrem. Una versió, la més popular, pareix que és la que dient que per pagar-les en aquell temps tenies que menjar molt de becrem. Però la versió que jo sentia dels treballadors estos, quan se feia, feien, este bloc de casa sembla la factoria de la gallina blanca, de la becrem. Perquè era una factoria així, així, un estil així.
Es deia les cases barates, també.
També cases barates. Però s'ho dic perquè en aquella època venien, sí. Els treballadors menjaven i se posaven a suar fiambrera, com és de costum, però llavors venien allí a la part del bar, allí pot fer el seu carajillet, el seu geladet, i coses.
Estava també en el restaurant Gil. Allà veig que ja era més sí. Grandeta allà. Allà era el meu nòvio, anàvem allà, també estàvem molt bé. Sí. Se reunien molta joventut allí, a la terrassa.
A la terrassa, mica, també era una terrassa molt maca.
Molt venia gent de home, fora, també
era
amics.
Era el puesto més ideal de tot. La pista del Rito, el Xerito del Puntaire, i el restaurant Gil,
sí.
Allò era fantàstic. Sí. No existia ni Bella Cala, no existia...
I com a platges...
Però existia platges. Perquè ma mare feia... Vicent, no, baixes les persianes per a les... Perquè a la nit, que havia lluna plena, semblava que estaves dalt d'un barco. En aquell silenci, sopar, sí. La gent se xifra. A mi, modestia a part, penso que nosaltres mos venien gent de Comarruga a menjar, a sopar totes les setmanes a casa. I venien no una persona o dos, venien 15, 20, hasta 25 persones venien.
I la part de Cala, quan anàvem a nedar al Clot de les Senyores, que també s'ha de dir que el Clot de les Senyores era boníssim per anar d'allò. Sí, era molt bonic, a mi m'agrada molt.
La caleta de Pepo.
La caleta no m'agrada tant, la caleta, però el Clot de les Senyores jo anava. Ens posàvem un bronzejador de casa, l'oli vinagre que sobrava de l'ensalada, me'l posàvem, llavors no hi havia tot això que ara. I fèiem una pudor d'ensalada que no vegués, sí. Però més morenetes, el vinagre...
I a Calafort, si te'n recordes, a Calafort anàvem per la via.
A les barques.
I per la via, i a beber una
barca. I els barquetes més, Montioto, sí. I la Beni. Saps la Beni que té la Benita? La, mira, ta cunyada, lo ton sogre. Ton sogre, Miquel, anàvem amb les tres barquetes.
Sí,
sí, i vivia també, calla, qui era aquell, lo de la... El Montioto, sí, i l'altre, lo de Sevillano...
Potser sí,
Sevillano, i on anàvem a Calafort, jo, molt xocoteta, me'n recordo un minutet, unes marejades, mos pegàvem, quan anàvem, i me'n anàvem a fer les paelles allà, a Calafort. Sempre anàvem a Calafort, també.
I el Xeriguito també s'ha de dir que l'any 64, que va ser l'any ja que vaig regentar jo, perquè mon pare ja li va agafar el derrame cerebral, va durar un any, l'any 65 va morir, en aquella època ja baixaven de Tortosa una parella per a vigilància de la Creu Roja, sí. Que llavors ho portava... ho portava l'abogat desaparegut Vinyes de Bacar, i ho portava aquell home i baixava, i tu penses que anaven del Xeringuito, menjaven allí el Xeringuito i anaven cap a Pixabaquis, i a la mitja de la platja havia un botet que era en cas de que se posava el que entre mig del que són ara els dos espigons de l'Alga, per allí voltava un botet. I entonces, ja, en aquella època ja teníem Creu Roja.
Clar, jo s'anava a preguntar, què penseu que buscaven els turistes que van arribar a la Cala? Però bueno, escoltant tot el que heu dit,
tranquil·litat.
Teníem de tot.
Sí, no, no.
A la cala hi havia de tot,
és com
no?
Ara, és com ara, sí. Tranquil·litat.
Tu has de pensar que l'atractiu dels turistes era quan baixaven les llums i prima.
Sí, sí.
I els turistes després de sopar que ells menjaven l'horari i molts feien, no, nosaltres estem a Espanya, sobretot els francesos feien, estem a Espanya i ens hem d'acostumar als costums d'aquí a Espanya i sopàvem tard, però molta gent se n'anaven al moll a veure sortir les llums
també,
a veure sortir les llums i quan baixaven les llums de prima a veure els llums, jo de xiringuito mort i cansat marxar els llums i primer per aquelles caixes de sardina i de xeitó i tot allò, jo te xiflava en compte en un demà a l'esmorzar li dien el que ells li dien la sardina sardí partí, és a dir, a lloc d'esmorzar no, típic, què fem? Fem Rosita, prepara els garelles que avui tenim sardina i mà de sardina rostida i tothom a la porronet.
Miquel claro. Treballava a la nevera, ja ho sabia, quan baixàvem de prima, perquè estàvem al mateix carrer, al carrer Sant Antoni, i
la subhasta,
era
típica,
era preciosa,
i m'encantava el peix, i els francesos quan venien a sopar m'imitaven a Pepo.
Sí, no tenien res.
No feia, no, jo feia, Vicent, expliqui-mos, això va a l'alça, i van baixant i paren per duros, no pessetes, com per duros, sí, un duro són 5 pessetes, i va per duros. Ah, i què vol dir chi?
Sí,
no chi vol dir que aquell xus que veuen, fer 40 explicacions.
Portaven uns modelos, a mi no m'agradava, tampoc això tant de modelo en els vestits. El biquini sí que em va agradar.
Sí,
ja quan vaig poder me'l vaig posar, ma cosina de Saloco, que m'ho passava tot. Mos ho passava, ma germana, l'altra, i al final me tocava a mi, ja estava vellet, però és igual aprofitàvem. El biquini sí que m'agradava. Els sí. Xicos mos van veure en biquini, que nosaltres érem molt guapes, és d'aquí el poble, ja. No necessitàvem les forasteres.
Home,
és clar, que la nostra que sí. Colleta, Miquel, que si digues la veritat.
Sí, sí.
Totes les d'allò eren molt maques, i nosaltres volíem l'autòcton. Altres és igual, que a vegades també anàvem.
Vosaltres feu.
Quan anàvem a tocar, que anàvem tots junts a tocar, quan anàvem al cotxe, alguna pujada.
El refrán este...
Que no, jo anava amb el meu home, amb el meu nòvio.
Esther, però el refrán este que et vaig dir ara no és d'ara, és de molts anys. Pols per pols, a casa que són frescos.
Me lo dices o me lo cuentas.
Això és una dita que s'ha dit sempre. Sempre però, i bueno,
nosaltres però, anàvem bueno. A tocar pels balls amb ells, que tocaven els cranios. Jo, com que anava amb el meu nòvio, anàvem al cotxe. I jo coneixo alguns d'allí que s'emportaven algun o altre.
Miquel, alguna fan.
Jo sé que era forastera, moixes, i xalàvem. Sí, sí. I quan anàvem als pobles a tocar, érem nosaltres els turistes, eh? Mm. Recordo que vam tocar allà, no sé, a Sant Jaume, dalt de quatre capes d'Alfals, te'n recordes? Que la bateria no, Diego no. Se li corria sí. Per cap davant. Sí, no, era un cine vell. Miquel, no te'n recordes? Sí,
Sant Jaume, espera't.
Va, tu no se'n recordes.
Espera't, Sant Jaume.
Com se diria allà? Sí, a Sant Jaume o a la galera. Sí, que veníem les cosines també, que vam anar per allà dalt. I Diego tocava dalt d'una capa d'Alfals i la bateria quan tocava se li
callava.
Era un cine vell, tota de pell. I nosaltres anàvem totes amb polistrades, saps? Llavors érem massa tants més aquells que nosaltres. Nosaltres llavors érem els turistes.
Els turistes segurament que van sorprendre en altres aspectes, no? M'imagino a la gent del poble en la seva forma de vestir. Potser en l'idioma, perquè clar, sí.
què
diuen? I a la seva manera de comportar-se, com ho recordeu això, com se veia, com ho veien la gent, sobretot més gran aquí? Perquè clar, l'Esther diu, a mi em va agradar el biquini, però a ta mare li va costar deixar-te comprar un biquini, per exemple?
Sí.
No m'ho vam donar compte perquè ens preocupàvem tant d'agradar a nosaltres que no pensàvem si ens agradaven o no ells. És diferent d'ara, ara ens fem valdre més. Ara ens venen a conquistar, però ja estem conquistats i ja els guanyem. Però antes no. Antes nosaltres volíem agradar amb ells. Era diferent. Sí. En vez d'ells agradar-nos. Sí que ells ens havien de tractar bé, perquè nosaltres els obríem les portes. És un home,
Vicent?
Els obríem les portes.
A més, ells els agradava la forma de...
La nostra forma de ser.
La forma de ser...
I continuem, l'essència està així a la cala.
A veure, i tant els francesos com la part...
Sí,
els espanyols, eh? Perquè jo encara ara tinc amistats que ens vam conèixer quan tenim els dos 13 anyets espedregant a la platja de l'Alguer. Perquè tot i que l'Ajuntament aleshores també netejava l'Alguer, però l'Alguer perquè es deia l'Alguer, perquè quan venia el temporal allò s'omplia d'Alguer, però també s'omplia de roques. Llavors va haver una època que venien tants saragossans aquí que a la Bequina li diuen el sitio de Zaragoza, eh? Pensa, i va ser que, pues, bueno, pues, allà era una platja familiar
I va, els pares van començar els fills. Vinga, va, que hem d'anar en castellà, perquè eren aragonesos. Vinga, que te vamos a limpiar la playa. I m'has vist totes petegant. Pues jo vaig conèixer un noi que, per cert, sa mare venejaven a casa. Son pare, ells estaven aquí quasi dos mesos. Son pare venia cap de setmana i a l'agost venia. I jo me vaig conèixer, llavors este xicot s'ha anat el gran, ara continuen venint, va venir la nòvia aquí, i ara venen nou a la dona, i tot això. I veu si tinc familiar ja reals agafades, com aquesta família de Barcelona, que este ese noi, el seu regidor, va casar una filla i va voler que la casés jo, perquè sa filla volia casar pel civil. I vaig tenir que anar al juzgat de Barcelona, demanar un permís especial per casar-la jo. I vaig recordar-li el moment de casar-me, em va venir el que ho dic, recordar-li la forma que mos vam conèixer, tenim 13 anyets i ara estic aquí casant la teva filla, que vaig tenir que canviar les meves parauletes, perquè ja es van posar a plorar, a emocionar, vaig dir, canviem, dic que avui és un dia bonic i no volia, però se recorda perquè tenim 13 anyets. I encara ara venen ells, els fills i els nets,
sí,
aquí al poble. Sí. Aquí al poble. Com també cal anomenar, que potser m'hi deixa algun, però jo el que m'he ve més recent és el doctor Josep Maria Laïlla, que tothom el coneix, sí, el professor, sí, que és una eminència. Aquest home va vindre de fadrí, i va vindre, com ell va dir el pregó de festes, va vindre per amor, i és veritat, perquè es va enamorar d'una noia que de Barcelona, però estiuejava aquí, que era família des de Casal Petit, perquè m'entenguéssiu. Jo, doncs, aquesta xica, l'Assumpció, els dos jovenets, ella encara se'n recorda de quan a Cal Puntaire havia, de la façana seua del carrer Sant Joan, el que és la botiga Mirall, a el que és la botiga davant de el que era la panadia de Capèmol, havia tot un toldo, els veladors eren de màrbol i els senyors de mimbre. I això ell se'n recorda, i l'altre recorda. Ell diu que ell va conèixer la Mella per amor, i efectivament perquè va conèixer a la sua
dona. Jo més que a Vicentet, que també tenien un rafal a l'interès del canyó.
Sí, exacte.
I allí pues, també traien a la caleta, mons pares també traien els bots, la llum, i traien les barques allò, això sí que me'n recordo. Sí, les riuades, quan va haver aquella riuada l'any 62 o 65.
Sí,
o
63, 62, 63.
Sí, pues jo passava de la Baset a la carnisseria, com que tenia dos portes, passàvem, i allí les botes altes, inclús tinc fotos, llavors sí. Els turistes ens van ensenyar els impermeables, que nosaltres tampoc ho enteníem gaire, això. Ens posaven uns mocadorets així, sí.
Home, claro.
No, vam captar coses.
Doncs els turistes d'aquella època s'enriquien de la nostra forma de ser i nosaltres també apreníem una miqueta. És a dir, era un intercanvi cultural. És a dir, hi havia un intercanvi cultural. Per això la gent de la platja, de vora de mar, sempre estava una miqueta més adelantats que els de l'interior.
Sí, t'omplien.
Amb la vestimenta, perquè, claro, veus la forma de vestir, els balls i totes aquestes.
Però no m'ho fiàvem gaire. Jo te parlo per les dones, no m'ho fiàvem gaire. Nosaltres els veiem, bueno. Si no pogués ser, saps? Que no podia ser quan si algú et saludava. Jo, te senties important, perquè dius, este, m'ho saluda. Però no, i tots l'autòctono. Les dones, Miquel,
sí, bueno.
Sí, trobo que...
Jo els volte de prenc.
Miquel té algun secret amagat que no mos vol.
No,
no,
no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, però una manera, ja li he dit els cranis, tot, però no us diu res. Miquel, on t'estaves tu? Treballaves a la nevera. Treballaves a la nevera allí, al gel. Sí. Jo, la fotografia dels cranis, les primeres que tenies, vas en un gorro així, sembles un hippie.
Sí.
Te'n recordes? Sí, ho haig de dir, si no parles.
Suposo que els xiquets doncs també feien amistat a nosaltres xiquets, i que també veien coses, no?
Molts de joc. S'ajuntaven a la colla.
No en devia anar bé, però...
Però els xiquets no mos deixaven tampoc els altres que s'atencessin a les xiquetes, escolta. A veure, un gall cada gallina, no podien ser els altres. No sé, francesos no mos agradaven gaire.
Bueno, home, no, no, però el que passava que,
no,
que feien...
No,
que...
no sé, no m'agradava gaire perquè, mira, jo tenia les tovalloles esteses, per exemple, al carrer Sant Antoni, i quan anaven a la nit, que anaven així mig alegres, perquè ells sí que s'entorraven més que nosaltres. M'estiraven les tovalloles, estiraven... A nosaltres ja feien mal.
N'hi
havia que venien a fer mal. Això sí que és veritat.
Bueno, però
no
que
és
passa
tot
que...
tan lindo i tan preciós. No. Feien mal. El que passa que nosaltres sempre ho tapàvem i sempre estàvem contents. És com si te venien a descobrir Colón. No m'ho donàvem compte.
Te portaven negociet.
Sí, jo, ve, tothom, jo veig així, eh? Dir, jo veig així.
Los negocis, mira, lo, te parlo per després, claro, claro. El negoci nostre funcionava,
i nosaltres
llogàvem, llogàvem a dones, les dones els anava de primera, perquè, claro. Pues, bueno, pues, anàvem fent. De fet, ja sabeu que moltes dones van optar per sortir als hotels.
Claro, anar, sí, sí, sí.
Anar, jo, pues, jo a casa meva pues, també teníem una sobretot dones.
Ma germana treballava, també anava a treballar fora.
Se llogaven habitacions,
també
tenia no?
Camare, que havíem camarers, no. Però... Havíem camarers, però...
I mon cunyat a Torredembarra també, a Can Morros va treballar mon cunyat.
Sí. Llavors també suposo que es llogaven habitacions, no?
Sí,
a les cases, tot.
I cases.
Perquè... Casa meva menjaven,
bon repòs,
jo llogava molts apartaments, i ho dic jo perquè bueno, continu, vaig continuar la tradició del que feia mon pare. Llogava apartaments de la Bequem, doncs, pues, i allí, pues, a vegades que posava tota una família dins d'un pis, i a casa meva pues, almorzaven, ja ven, sopaven i anaven a dormir allí. Sí. Allí. Jo tinc una família que ara, pobres, ja són desapareguts, és a dir, el que ho és, me fas recordar temps coses tristes, però bueno, tot s'ha de dir, és a dir, que no es penseu que tot són flors i violes, perquè fas amistats i les amistats sí. Comporta moltes coses. Però jo vaig conèixer una família que quan vaig, capir, vaig visitar casa seva i jo ja sabia de què anava, i vaig dir, com veniu a l'Ametlla de turisme? Diu, és que el que tenim nosaltres a l'Ametlla aquí no ho tenim. Esta pau, esta tranquil·litat.
Sí,
te coneix,
ara,
te coneix tothom, te saluda. I és una família que es diu la família Carrer. Ell era comissari de tràfic de superfacients en aquella època. I sempre la seva joia, la seva alegria era poder portar-me a mi a París. I va ser per ells que jo tenia una certa... Fòbia, no fòbia, una certa... no sé, per disposició d'anar a França amb ells. I ells la gent van vindre aquí i va ser doncs, molt senzillament perquè ma mare era molt criada i mon pare era molt... eren especials. Els que van conèixer no cal que jo ho digui jo perquè és passió de fill potser, però els que han conèixut a Miquelet i la Rosita dels Puntaires saben que eren especials. Doncs pues aquesta familieta, la filla, estava una miqueta així endeble, és a dir, molt, molt fluixeta. I ma mare, les seues 3-6 anys, perquè era una gran cuinera, la va fer menjar que llavors meu de bon cor, semblava la Venus de Milo, la veritat sigui dita. I clar, va, mireu aquesta, quin extrem esta família estimava meus pares, que quan no sé si vosaltres vau sentir a parlar del senyor Salat.
Sí.
Pues bueno, un senyor era català, però estava uns anys a França i venia cap aquí i meu pare va agafar l'embòlia al febrer i es van trobar per casualitat amb el senyor Carrer, estava a París, coses de la vida, i li va dir que mon pare estava així. Pues va agafar vacacions expressament per vindre a veure mon pare. I va estar tota la setmana a casa, menjant,
sí,
i ell me portava tots els dies a veure mon pare a la clínica de l'Aliança de Tortosa. Veu, fins a quin extrem me portava. I a mi m'hi diuen lo fill espanyol,
diferència...
i a mi me van presentar a França com el fill espanyol quan vaig anar jo l'any 69, que com va ser que vaig plegar. L'alegria que va tindre aquella gent. I aquest home, clar, era comissari d'estupefacients. I, clar, jo vaig arribar a casa seva i jo, per poc, me desmaio quan vaig arribar a casa seva. Dic, vosaltres veniu a la cala de vacances? Diu, Vicent, diu, nosaltres... Nosaltres a la cala, el que tenim a la cala aquí no tenim...
Els llaços d'unió se van fer forts amb els primers estiuejants, que els llaços d'unió...
Sí,
suposo,
sí.
També la convivència era diferent a la que tenim avui en dia.
Jo, i a més, d'esta família estic molt content perquè van ser molt justos. És a dir, a vegades vas als puestos
no,
i t'ensenyen...
Sí.
Ai, per presumir. No. Primer me van ensenyar tot el bonic de París, però després me van ensenyar la misèria.
Bueno.
L'altra cara de la moneda de tota ciutat. La misèria. Misèria. Però bé...
N'hi havia que tenien a colonitzar. Que se passaven tot l'any estudiant per anar de vacances i venien aquí, venien a colonitzar i a fi al cap eren igual que nosaltres, m'entens? Eren igual que nosaltres i venien a colonitzar-te, llavors sí, eren superiors, saps? Te passaven per damunt.
Home.
I tu te dies que t'agradessin, que els hi agradessis
claro.
Amb ells, no? I et feies, ara no hi ha, ara quan venen els superiors, nosaltres pues, bueno, anem i ens deixem.
No, però lo que, això és com allò que diem los nuevos ricos.
Sí,
lo que és,
i no eren nuevos ricos, eren com nosaltres.
Lo que tenia qualitat, tenia qualitat. Tot,
sí,
això, no
claro,
ho feia, la, tot això no ho feia.
La qualitat ja estava,
tot això
ja
no,
hi havia
tot això
els
no
que tinc Vicent, però normalment els que van vindre després només venien aquí Ara sí, tenim més urbanitzacions, tenim més coses, sí, hi ha gent que ja s'ha casat a la casa i ja viuen. Però antes no, nosaltres ens venien a com colon, venien a conquistar, a parlar,
Bueno, jo vull saber, hem sabut l'opinió del sector femení respecte als francesos, però jo vull que Miquel mos doni la versió masculina respecte a l'arribada de les franceses. Què es comentava? Bueno, és igual, quan havia crescut una miqueta més.
A l'Emilio, no. Era molt crió i no ho sé.
Que sempre diuen que eren més modernes.
No. Llavors, estem parlant dels anys 60, 70, com molt. Jo recordo que estaven tots els dies a la platja. Sí. Tots els dies a la platja, quan hi havia musclos, quan hi havia petxines, quan hi havia carotes.
Arissons.
Arissons, que no hi havia boies. Sí. Que no havien banderes, ni cotxes, ni pàrquings, allò era Hollywood, allò era ja el màxim. I per la nit, doncs, la fresqueta, la gent gran, va, vés-te'n allà, vés-te'n a Calrito, vés-te'n a Cal, i perdem-nos un polo. És la cosa que jo me recordo.
El polet, sí.
D'això, és dir, tots en dia a la platja, que per cert, ara fa anys que no vaig, ja, 20 anys, perquè això, ara entre que hi ha banderes i tot més, ja no vaig tampoc.
No.
I per la nit, a la fresqueta. I després, home, Estrangeres estava a mans de Rovelló.
Ell
era el rei.
I jo ho he d'xivatar, que jo l'he convidat.
Ves.
Però no es trobava bé.
Era el puto amo.
Era el puto amo.
M'has vist que sí.
Que li volia ell,
però tota la colla, també, a Josep Maria, el Xemari...
Sí, no? Bueno, la
Torres, Germán, Macià, Mariano...
Macià, bueno... A mi m'agradaven molt.
Eren los amos a la pista. Compraven peix, feien un ranxo pagant.
I sabien francès, que això
donava
molt, se n'anaven.
Després també recordo...
Ara.
Cançons que això que tenen sempre clavades a la llei del Trito, una era la Yenke, recordo que va ser un boom.
La Yenke,
també la Madison, que també
Madison,
ningú ha parlat.
Per cert, el Madison el vaig posar l'altre dia al Facebook, recordant cançons, que vaig poder aconseguir buscant, i vaig posar, inclús, vaig dir, i vaig buscar, inclús vaig trobar, vaig posar un vídeo i es balla així, perquè clar, hi ha uns punts bàsics i llavors cap a la fantasia de cada un, però vull dir, se balla així i sobre el twist, el rock, i
també posava molt en aquella cançó que feia aquestes botes, ja.
Sí,
de l'assassinat.
Les botes són per a caminar.
Això és el que queda al cap.
En
Helper
Happerding.
També.
Melodia.
Un altre que sempre...
Les cançons, sí.
En què com feia? No. Tu seràs mi baby.
Del surf. També l'he posat al Facebook, Miquel.
Jo tinc el cap ja per sempre.
Sí, moltes cançons. I llavors a l'època també venien moltes cançons de la italiana, que eren fabuloses, la música italiana. I també vaig fer un comentari que és que, clar, havien... No és que vull fer ara ja pàtria, però que la vull fer igualment. Però és que els èxits entraven primer per Catalunya i llavors anaven les gires per el resto d'Espanya. És així. Tant la música francesa, que era guai, com la música italiana. Fins a l'extrem que Jimmy Fontana, la Rita Pavone, Gianni Morandi i l'Antonia no sé què, van tindre tant d'èxit en les seues cançons a Catalunya que van cantar les seues cançons i van tornar a català. I a partir d'allà hi ha hagut algunes cançons a uns artistes que han cantat, per exemple, la Mireille Mathieu va cantar la cantata en català, el cant dels ocells, que és una cançó xiqueta i la veu com la de Piaf. És a dir, és el que parlem, per dir que jo, la Mireille Mathieu, i no soc francesa, que soc catalanista, al 100% el que em coneix, però jo l'any 69, que aquest any me vaig anar a estar a França, vaig estar a la inauguració, a la premiere que diuen, de la batalla d'Inglaterra, al cine Teatre Odeon dels Campos Elíseos, I, claro, jo sorpresa, perquè, claro, a la gent que jo alternava, em feia, com vinc jo allà al poble? Fill meu, dic, menys mal que m'he portat un traje. Perquè, si no, ja m'he vist. Però, bueno, s'ho dic per això. La meva imatge, el que és el Trocadero i la plaça de París, va cantar la Marsellesa. La meva imatge, la Quincent, té una veu fabulosa. Doncs imagineu-se que no l'he pogut aconseguir en català, però la gent dit, el cant dels ocells cantat per la Mireia i Matia en català.
Per internet la trobaràs?
No, no puc aconseguir, no he pogut.
A
l'altre
Miquel, dic, los mustangs, los cínics, los sí, diablos, los
mustangs.
La fórmula quinta, oi,
oh, llavors, a les moltes joventut
los
que...
Los Ángeles.
A molta joventut que els hi parlo, faig, és que ara fas ball i aquí no res, és a dir, però és que antes al nostre poble havien tres sales de ball i tres sales de ball plenes.
S'omplien, sí.
I jo, si parlo per jovenet, sí. Jo he vist, jo he sentit a Machín, Jorge Sepulga, Juanito Segarra, sí, que eren figures d'allò, però el més recent, la Gelu, la Lita Torelló, Juan Carlos Monterrey,
Cristina
Rostov, los mismos, sí, los sudamericanos,
los
Mustangs, jo me recordo que els Mustangs van menjaven, i tota aquesta gent menjaven a casa meva.
Pare,
els Mustangs, a mitja part, van tindre que sortir per una finestra perquè la sala plena no podien sortir. Van tindre que saltar per la finestra per vindre allí.
Mons pares i mons tios estaven al ropero de la sala. I jo me'ls coneixia tots, els Mustangs, m'importaven molt. Era molt joveneta, eh?
Dels Mustangs, que al tenir un establiment, coneixes una miqueta el panorama. I creu-me que els Mustangs eren artistes, dalt de l'escenari i fora de l'escenari.
I el Sirex, Leslie...
Molt educats.
Molt
educats.
Tenen fills de burguesos.
Però molt educats. De no vull anomenar cap conjunt, sí, perquè no vull anomenar...
A mi Santi va besar la mena va, presentant una...
Però creu-me...
I Santi va començar el Sirex.
Sí,
per coses
que hi ha.
Los Sirex cantaven molt bé, quasi tenien tant cançons tan bones com els Mustangs.
Bueno, este tema deixem-lo perquè segur que en parlarem en altres coses. Jo tenia una pregunta, jo ara estava pensant, i ens anaven a comprar els biquinis, la gent de la cala. Quines botigues teníem aquí? N'hi havien?
Mos donaven. Mos deixaven les estrangeres.
Ah, sí. Abans de marxar?
Sí, abans de marxar. Mos replegaven. A mi m'enviaven de Salou. La cosina passava l'altra, la traia. Però sí, i a la plaça van començar bé. Sí. I llavors el compràvem a Cal Petit. A casa sí, aquí, sí. Allí sí que n'hi havia, jo me'ls vaig comprar allí, alguns sí.
I els turistes el que compraven molt eren mantelleries bordades a mà.
Sí.
A aquella època, perquè això per ells era una novetat.
Jo vaig comprar una màquina de cosida els dos primers mesos de treballar, per bordar.
Això,
els biquinis, a cada escabosses, potser?
També, hi ha allí, a casa petit, a casa...
Però, sobretot a cap, però llavors...
Allí li venien de biquinis, jo me'ls compraria, i al mercadillo, al mercat.
Sí, però això va ser a posteriori, perquè aquí no n'hi havia.
Això va venir... Jo els arreplegaven, a mi me'ls portaven, els portava aquella dona de Suïssa, la senyora de Bon, me'ls portava, perquè més allà tenien...
La senyora Bon, la Messi
Bon. Sí, la
senyora
Bon, la
que va ser també un dels primers turistes del poble.
Però el home era boníssim, el senyor Andrés era... Sí, ens estimava molt. Nosaltres jo tinc que érem família, ma mare no cobrava mai quan havia de vindre.
Sí, que ell també parava a casa dels anys.
Llogava. Era d'ell?
Sí, sí.
No, era d'ell.
No, primer va llogar i llavors ho va comprar.
Va comprar, era d'ell.
Quan va als anys va marxar, lo va comprar.
Lo va comprar ell i llavors la va vendre. La va vendre, no sé
què. Que va als anys, la dona que tenia, quan la dona marxava al casino o allà sigui, estava de pensió a casa meva.
Molts de mobles i molts.
A mi qui em va ensenyar a jugar a l'ajedrez va ser el senyor doctor Balcells.
Lo tenia el despatx, el senyor Bon tenia el despatx de Balcells. Sí, jo una vegada sempre tenia una... Era molt gran aquella casa.
No? Jo volia fer-se una pregunta, mos està acabant ja el temps del programa, però una de les coses que hem destacat en la presentació del programa era els conceptes a la forma de vestir que xocaven en la manera de veure-ho doncs, de la gent del poble, però sobretot en dos sectors com eren el tema de l'església i el tema de la Guàrdia Civil. Això ho vau viure la incompatibilitat aquesta?
Jo me recordo d'una anècdota de Mossèn Tomàs que va córrer en una perquè portava biquini pels carrers. Jo sí, d'això me'n recordo. Jo era jovenet, i escandalitzat. I la Guàrdia Civil baixava a la platja i me les feia tapar.
Això ho he vist,
no podies això, anar sense mànigues.
Això ho he vist jo per, directament. I diràs, sí, perquè precisament, com que a casa meva a l'hivern continuàvem fent restaurant i fèiem fonda, teníem mestres, teníem metges, teníem guàrdia civil, teníem de tot. I la guàrdia civil, llavors, què passava el xiringuito? Quan era l'època de l'estiu, quan obríem el xiringuito, bueno, se n'anaven cap allà baix. I jo he vist, pues, com deixaves el plat de la taula, baixar baix i fer tapa. Eren
mosques de picaven. No, 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 les veies, igual que les mosques
tampoc,
verdes,
és a dir, molt exagerat, és a dir, llavors ja va anar la cosa suavitzada, suavitzant-se, però creu-me que era repressió
total.
Sí.
Total, no et deixava entrar.
Sí.
Però nosaltres apreníem aviat, eh? Ells venien aquí, molt bé, i dic, pues, ma mare m'ho cosia, però bé, ma mare sabia molt de cosir. I nosaltres no teníem res campejals, els que venien a ser l'estiu que ve. Anàvem nosaltres com ells, i sempre era de prenies, ves? I agradaves, no sé.
Jo també he de dir que el turisme ha sigut un factor molt positiu en el sentit de fer espavilar una miqueta els homes. A lo vestir. Perquè pues, el vestir l'home era el típic clàssic de la roba, perquè depèn de quin tipus de camisa et posaves o quin tipus de pantalons et posaves o segons com anaves posat, ara li diuen anomenen gai. I no tiri per les que veuen això. Però, és a dir, l'home portava una camisa com ara la que porto jo així ratllada, em va dir, no,
no anaven de rosa els homes, ara
los
sí.
Rosa,
no
ni rosa, ara, blau, i molt menys.
I les dones
blaus. Però ja hi ha sigut lo colmo, però vull dir que...
Dels Lois, dels Lewis,
llavors hi va les sandàlies...
De la melena dels Beatles, quan els Beatles...
Un home porta sandàlies amb tiretes, mare sí, meva, de molt cor, i no. Pues vull dir, com tot a l'esta vida, hi ha una part positiva i una part negativa. La part negativa... Pues és que, pues que aquí hem anat al cor a les mans, mos han ensenyat les dents, i què passa? Que pues,
antes
teníem les portes obertes de part en part i a poc a poc les hem tingut que anar tancant perquè si no mos feien hasta,
mos prenien
hasta la seda de les aurelles.
Sí.
Perquè avui en dia és molt rar. Antes les tertúlies dels veïns era molt bonic, perquè et posaves al carrer, inclús eren els francesos mateixos que s'assentaven. Amb naltros i xerraven i feien petar i feien el ressopó. I menjaven quatre de lo que sigui.
Ma mare aprofita de perdre la salut a casa els senyors de Bon. Mira, tocava que la salut, perquè ma mare no es trobava bona, en aquell temps devia tindre força mal, pobreta, i igual anava. Si tenia a fer, i mai, sempre nelxes, i no ho van agrair molt bé tampoc aquesta gent, eh? Sí que te l'agraïen en certa part, perquè feien el menjar, jo tinc inclús algo gravat d'ells i d'això, però és perquè ho veiem així. Ara no, ara això no seria ni en la vida, eh?
No.
Ara la passió que tenia ma mare va estar 20 i pico d'anys amb aquesta gent. Van morir quin ella i vull dir, no ho sé, estan enterrats aquí.
Sí.
I no, però ma mare va perdre la salut.
Sí.
Perdien la salut. Bueno, anàvem a limpiar pels xalets, per les cases, les dones, no hi havia tampoc, però pues, anàvem tirant també, saps? Vull dir, no mos hem sigut treballadors, hem sigut emprenedors, no mos quedàvem detrás tampoc, com ara. Vaja, penso jo, no? Trobes, Miquel?
Sí, sí, és que...
A Miquel no li pregunta, perquè no diu res.
Treball de ruc, bé.
Has vist, Miquel?
Fent els pulmoures a pic i pal, eh? És un pou fer-lo tot a pic.
A pic i pal, eh? Sí.
Aquella gent, doncs, a nevera, el gel, tot era mà, uns caducs que això anava.
Sí.
Aquella gent, als 50 anys, eren vells, però ja vells. Vells, més morts estaven.
Sí, arronsats, clar.
Ara la cosa ha canviat.
Clar, ara és diferent. Les dones anaven de negre, tota la vida de negre.
Sempre de negre.
Sempre de negre, com si moria un o altre, portaven anys i anys d'ol. Ara ja veus, la cosa està més suave i no sé la pena.
Molt més, però quina diferència.
Jo ho veig molt més millor, ara, clar. Quina diferència. Mos ha servit bé el turisme, no?
Llavors també una cosa molt curiosa, que també ara ja la Pasqueta ja se celebra més, però al principi no sé si recordeu que la Pasqueta se començava a celebrar...
No,
això per Setmana Santa, la Pasqueta. Llavors és la petita, la Pasqueta.
Sí, la Pasqueta.
Aquí venien una massa coral, que es deia la massa, una agrupació que es deia la massa coral de la Vinya de Sants. I venien sempre, hi venien uns homes, que no sé si recordeu, que portaven com uns gabinets, unes fosquilles...
Sí, recordo
això. I aquesta gent paraven a casa meva, és a dir, a casa meva.
Sí, passaven pels carrers, feien passacalles...
I menjaven el xeringuito, i ja mos feien obrir el xeringuito, perquè a casa no hi cabien, i ells volien... Dormien a la Becrem, pues, en cases de la Becrem, i molts anaven allí i fent excursió pel de matins,
la tarda sopaven i fèiem lluís que hi actuaven pel poble i quan marxaven, marxem carregats, eh? Marxaven carregats perquè d'alls, de bacallars, de coses es marxaven, però era l'acostumar més. Inclús quan vaig tancar el xeringuito, un parell de vegades que no sé si van estar si a l'Hospitalet o a Miami, van vindre a saludar-me a casa. Pues també, pues el que parlem d'anècdotes, pues molt curioses, allí jo vaig sentir una anècdota que del director d'esta massa coral, anècdota després, a posteriori, quan van fer la pel·lícula esta de Lluís Companys, el procés a Catalunya, hi ha una seqüència en què veus que les masses corals ensagen i la portera toca un botó quan havia perill, s'encenia la llumeta i canviava la partitura. Pues jo això ho he sentit comentar el director a mon pare en pas descansa, perquè cada any sempre li dedicaven que és una cançó que a mi me costa molt sentir-la pels motius que va tots ja s'ho podeu pensar, que és L'Immigrant, i a mon pare sempre li dedicaven aquesta cançó i el director d'esta massa coral li va regalar la batuta a mon pare, li va regalar la batuta. Jo, jovenet, vaig sentir com a somre i dir, sí, Miquelet, pues això, a la postguerra, nosaltres ensejàvem, i ensejàvem cançons catalanes. Diu, però la portera, quan veia que per ell, que per allí els grisos voltaven, pulsava el botonet, jo de front meu veia una bombilla, quan veia que la bombilla que ja s'encenia, xavi, que partitura! Cançons castellanes. I aquesta seqüència a mi me va venir a la memòria quan vaig veure la pel·lícula de Companys procés a Catalunya.
Però els turistes els hi parlàvem en castellà, eh?
Ah, sí,
clar. Ara no, ara ja, ja, ja som catalans, però els turistes no veies la gent se matava per parlar en castellà. Llavors,
i com podíem.
En francès, llavors, havia...
Sí. També es començava.
Havia molt, molt francès, llavors. Ara, sí. Ara és anglès, però antes era...
Sí, sí, sí. En fi, home, aquí hi ha molt francès, aquí el que ha vingut sempre ha sigut molt de francès i suïs. Llavors venia un alemany, va començar un alemany al setembre, els alemanys. Nosaltres vam atingir al setembre, ens venien una família completa, inclús en amistats, dinamarquesos. Cosins de la reina Isabel d'Inglaterra. Ell portava a la camisa portava bordada la corona. I testimoni del que es dic, se podia dir Miquel de Rovelló, Miquel, la Teresa de la Teresa de Domingo, la Teresa, perquè tenien una gran amistat. I en aquesta gent. I venien al setembre. I durant el dia fent un esmorzar, que aquell esmorzar era... Com? Un esmorzar que allò jo feia, jo es quedaria fart tot el dia. Però prenien una mica de fruita per marxar per la platja o agafaven una barqueta, se n'anaven a pescar, i a sopar també feien un sopar, però déu-n'hi-do el sopar que feien.
Molt bé.
I de cava, de codorniu per amunt. En aquella època aquí podia veure codorniu, saps?
Llavors se feien sangria de l'estiu.
Ei, segur, sangria.
Jo vivia davant de la taverna de Camaset i allí també, deixeu anar. Sí.
Suposo que per això Javi mos va dir que ell mos recomanava que este era un tema que havien de tractar en dos o tres programes,
sí,
el tema este del turisme.
Que Miquel menja llengua. Perquè no, no mos ha contat res.
No, no, no.
Quan tu m'ha dit que mos contaries un munt de coses, no mos contat res.
Bueno, però el tornarem a convidar.
Hi ha personatges que podrien estar, però per circumstàncies que no poden vindre,
no poden
o mil coses.
Clar.
Però, per exemple, el que podien també parlar de turisme, perquè cada un parla de la seva parcel·leta. Jo puc parlar de la parcel·leta de que he viscut a casa meva i una mica en general. Però tens el restaurant Gil, que també pot parlar de la seva parcel·la.
No?
Vicente del Coixo, també podien parlar de la seva... d'allò. Si estigués el Rito, també parlaria de la seva...
Anàvem a fer el vermut dos diumenges. Anàvem a fer el vermut i anàvem, ens compràvem una miqueta quatre olivetes allí a París i a Caldito. Compràvem, tenien tot allí
preparat. I al cine... Quan al cine, quan la mitja parla, els bocadillos de mortadela, com la Rita, encara fa ara de bocadillos de mortadela la Rita, pobreta.
Bueno, hem arribat al final ja del nostre temps per al primer programa d'avui. Jo, primer que res, vull donar les gràcies per haver vingut, per haver-nos ajudat a fer este primer Quatre Cantons. també doncs, esperem la col·laboració de la gent de la Cala, perquè clar, sense els seus records el nostre programa no pot tirar endavant. Jo sí que he de dir que un dels que ho ha anomenat m'ha dit que tenia estava enganxat de l'esquena. No sé si és que li feia por o és que realment estava enganxat. Ja li preguntarem. Un d'estos pinxos que ho ha anomenat sí, aquí.
Pago, una altra vegada que vingui.
Necessitem a tots, que tothom us aporti la seva experiència, sí. Tot i que, com dius tu molt bé, Vicent, abans de començar, pues, de vegades este tipus de programes te fa riure, però també te remou una coseta dins a l'estómac, que és com suposo li ha passat en una de les nostres convidades, que d'aquí la vull saludar i la vull animar a que ella me va dir que vindria, jo sé que vindrà, i que en ella també riurem i m'ho recordarà coses força gracioses que han passat també aquí a la Cala.
És el que t'he dit, coses gracioses, és a dir, jo sé puc dir que quan vaig tancar portes al Chiringuito, quan vaig arribar a l'alçada diem del que estava allò dels contadors, no vaig tindre pebrots, pues, sí. de giram. I va haver una temporada que jo per allà baix no passava.
Però has fet història.
Perquè pues, me porta molts de records bonics, alegres, però també me porta una mica de tristos i clar. Però bueno, és així la vida,
és la vida i hem d'acceptar tal com clar que sí. Doncs com dia, moltes gràcies a tots per haver vingut, gràcies als que mos han escoltat i des d'aquí animar a la gent de la Cala que vulgui participar al nostre programa, que només cal que mos ho digui. I nosaltres, doncs, encantats de que vinguin a fer-nos partícips de quina ha estat la història de la Cala. Bueno, hasta la setmana que ve tornarem
pues
amb un
bé.
Altre...
Si no mos han fet molts de pesats, a mi sempre que em necessites jo vindré, faré l'esforç i vindré.
A fer
saber totes aquestes coses boniques del nostre poble.
Vinga, bona tarda.
Adéu, bona tarda.
A la Cala RTV compartirem records i històries de la Cala. Com era el dia a dia al nostre poble? Serà als quatre cantons. Els dimecres a les 4 de la tarda, els dijous a les 10 de la nit i a la 1 els dissabtes. Ens acompanyes? Ens trobem als quatre cantons.
De tant en tant m'agrada amb els companys de colla reviure la infantesa.